Música i inspiració és el títol de la traducció al català que ha publicat Fragmenta Editorial de converses amb Brahms, Strauss, Puccini, Humperdinck, Bruch i Grieg, un volum del periodista americà Arthur Abell publicat per primera vegada l'any 1955. Avui en parlem amb dues persones que han escrit dues introduccions prèvies a aquest llibre original, en Josep Maria Gregori i l'Oriol Pérez Treviño, coneguts tots dos d'aquesta casa. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per coincidir en primer lloc, que no deu ser fàcil.
Bueno.
Per coincidir presencialment i haver vingut a la ràdio. Però penso que valia la pena per explicar bé tot el que hi ha al darrere del que ara tenim a les mans, no? És a dir, d'entrada hem de presentar el volum original i després aquesta possibilitat ara de una nova traducció. Que això és el que ha permès ara que Fragment Editorial l'hagi tornat a publicar. És a dir, que pot haver-hi molta gent que ja l'hagi llegit, aquest llibre. De fet, ens n'havíem parlat.
Bueno, molta gent no ho crec, perquè l'edició que hi havia, que era de l'any 90-92, era una edició molt limitada i també era molt local. És una edició que es va fer a Reus i també era un llibre que no es trobava a les llibreries, eh? Vull dir que no tenia una distribució. Tampoc sé quant tiratge van fer, però no crec que en fessin gaires.
No.
Jo sé que el que et puc dir és que al cap de pocs anys, o sigui, 3, 4 o 5 anys, aquest llibre ja estava exaurit, o sigui, ja no es trobava enlloc, ja l'havíem de comprar de segona mà, etcètera. Llavors, jo precisament a les classes de la universitat et feia fotocòpies perquè els alumnes poguessin tenir el material a les mans.
De fet, així és com ja ho explica l'Oriol, per tant es pot dir, no? Ho expliques que així vas conèixer el llibre, és a dir, en Josep Maria Gregori era professor teu a l'Autònoma i us el feia treballar.
Sí, i sobretot que posava nom allò que feia temps que a mi em rondava pel cap. És a dir, que era la qüestió de l'inefable, de l'invisible, de l'intangible i, bueno, l'inefable, l'intangible, totes aquestes coses que volen dir. I clar, quan un dia doncs, a les lliçons d'estètica musical, Josep Maria, apareix amb aquest volum, dius, ostres, però és que no ho diu ell. Ho diu en Brahms, ho diu en Humperdinck, i dius, ostres, això és molt important, no? I queda com un llibre d'aquells de referència. Un llibre d'aquells de referència, que si és veritat, jo l'havia comprat doncs, a través d'això, demanant a través d'una llibreria que m'arriba, i que queda un moment doncs, com obsolet. I a mi em va afectar tant que el vaig començar a distribuir. Jo me'n recordo amb l'Antoni Marí, que era el director de tesi, amb l'Antoni Tàpies, amb el Javier Sierra, i que, clar, tots parlaven d'aquesta qüestió que moltes vegades no se n'ha parlat, no? De que el moment d'inspiració, què vol dir? Bueno, el contacte, l'estat amb un estat alterat de consciència en el qual un no domina a si mateix, sinó que és el mèdium, el transmissor d'una força superior. Clar, això amb un xaval de 23-24 anys era al·lucinant. Però clar, n'han passat molts més anys i continuo tenint la mateixa fascinació.
Suposo que és molt difícil d'explicar en paraules, fins i tot pels mateixos compositors. No sé si és que és difícil o que no ho volien explicar, perquè es dona a entendre que tenien reticències.
Bueno, Brahms potser és el que, d'una manera més manifesta, expressa la seva reticència, com tu dius, explicar-ho, perquè per ell era una experiència sagrada.
Sí.
Per tant, era un tema íntim, una experiència que ell vivia en la seva intimitat. Quan ell explica tot el que explica, ni el mateix Joachim, que era el seu amic més proper, ho sabia. Per tant, fixa't tu en quin secretisme guardava aquestes experiències que, de fet, esdevenen com una revelació.
Sí.
D'aquí la importància del llibre, sí.
Jo crec que també hi ha per això la qüestió de la música, de la Seconds Music. És a dir, clar, Brahms hi ha quedat arraconat, i ell creia doncs, que passat uns anys quedaria arraconat. I qui resol la causa és Max Bruch. Que, clar, Max Bruch, aleshores, en 1907, al cap de 10 anys de la mort, era el compositor que estava en voga. I se'n va, doncs, aquest diu, bueno, diu, escolta, diu, el Brahms pensa això? Diu, no. Diu, jo crec que jo quedaré com el compositor del concert per violí en sol menor i Brahms serà tot això. Per tant, no es van equivocar gaire, la veritat.
Però potser sí que Brahms, precisament perquè sabia això, va imposar aquesta condició que tot el que explicava no es publiqués fins al cap de 50 anys de la seva mort, que
exacte.
Avui ens pot sorprendre, perquè un pensa que quan un ja no hi és, que diguin el que vulguin.
Hi ha una altra qüestió, que és la qüestió dels anys aquell de la relació amb Clara Schumann. És a dir, va haver-hi tota una edició de les cartes, que també van tardar un temps. Va ser molt secretisme. És a dir, Brahms... Clar, les grans biografies, per exemple, les Janes Babford, que li atribueixen doncs, una mena d'agnosticisme, fins i tot d'ateïsme, no va per aquí. És a dir, va ser una persona que va guardar molt els secrets. Per això jo sempre, quan s'ha dit que Brahms és el gran romàntic, o segon gran romàntic, ve per aquí. Perquè el romàntic és aquell que amaga coses que no era capaç de dir.
Això no va dir fins a quin punt el context també té a veure amb la inspiració, no només una cosa que ve de dins de l'ADN de la persona, no? No sé vosaltres què en penseu.
Bueno, jo particularment, clar, jo crec que el context ens dona una visió horitzontal. Mm. És a dir, ens dona tots els elements que permeten explicar en el temps al devenir els esdeveniments. Però aquí estem parlant, Brahms ens parla d'una experiència que no és horitzontal, que és vertical. Que són aquests instants que té de participació en el temps de l'ésser. M'explico? Sí. Clar, això són experiències molt grosses, en les quals no estem acostumats ni a parlar-ne, no? I difícils d'intuir si no les hem viscut. Per tant, jo crec que són coses diferents. No crec que en funció del context depengui més o menys la inspiració. Jo crec que és una actitud personal del compositor. És com una vocació interna que ell sent, no? Una crida que ell sent, no? També em fa l'efecte que eren persones amb una consciència espiritual molt desenvolupada, en el sentit que havien transcendit l'ego. I això és el que els permetia connectar amb tanta nitidesa amb aquesta energia fundacional, per entendre'ns, no?
Estic pensant que no m'ha explicat el més bàsic, que és, per qui no conegui el llibre, doncs, qui explica tot això, no? Que és aquest periodista americà, Arthur Abell, que a la segona meitat del XIX, primera meitat del XX, es trasllada a Europa a principis de segle i té l'oportunitat de conèixer de primera mà aquests sis compositors, no sé, somni de qualsevol periodista musical, estic pensant, no? El que passa és que, clar, en aquell moment...
Sobretot amb Richard Strauss, que són amics tota la vida, perquè aleshores sí. És molt jovenet Richard Strauss i fins al final de la seva vida i s'envien una quantitat de correspondències, sí, sí. De motius que són molt amics.
Signatures musicals...
No sé si avui en dia seria... És a dir, seria difícil fer aquest exercici o saber qui són aquestes sis persones de la nostra generació que el dia de demà seran aquests reconeguts.
Molt bona pregunta. Aquí, Albert, jaque mate, eh? No seria capaç, jo, eh?
No, jo he de fer musicologia ficció, eh?
Musicologia ficció. Però aleshores estava molt més... Però fixem-nos-hi que ho publica a uns anys que ja han aparegut tota una sèrie de figures que són allò que anomenem, doncs, la música contemporània i que sembla que no participin de tot això.
Exacte.
I, bé, la veritat és que jo, el que, precisament, no tant amb figures de la música contemporània, però sí, vaig passar aquesta primera edició amb l'Antoni Tàpies, i va ser tant l'emoció, perquè ell, en el fons, no deixava de ser un romàntic, doncs que em va fer un quadre que és el que explica la portada, que és el Brahmsiana. És a dir, em va fer un gran quadre i després, doncs, gràcies a l'Ignasi Moreta i al mateix Antoni Tàpies Barba, doncs s'ha pogut posar, doncs, com a portada del llibre.
No, i això que, perdona, i això que deies tu ve a col·lació també amb els artistes del temps. És a dir, si mirem, per exemple, el que han escrit grans pintors com Mondrian, com Kandinsky, m'explico, eh? Malevich, etc. Inclús el mateix Picasso. Uh-huh. Trobem molts punts de contacte en aquest tipus de recerca interior, no? Cap a aquesta dimensió.
Avui no podem resumir-ho tot, ni molt menys, evidentment, però sí que hi ha, a mi hi havia un element que em cridava l'atenció llegint el llibre, que és que, evidentment, l'ofici es dona per suposat, no? És a dir, Brahms parla de la revelació. Bueno, però sí, això també ho han dit molts, que no es pot ensenyar la composició, que és una cosa que...
No, diu que la tècnica sí.
Exacte.
Però hi ha un intangible que no. L'intangible, diu, ja, clar, hi ha un estat que arriba i tot l'altre, evidentment, no has de saber. L'altre ja es dona per suposat, però hi ha l'altra cosa que no.
I ho has de saber per anar de pressa, perquè si no, Brahms parla d'aquesta por d'arribar a perdre el coneixement, potser.
Sí, perquè es troba en un estat de, com de semitrànsit, ell ho descriu així, no? Un estat de vetlla. És un estat que el trobem descrit en els místics, també, no? Perquè hi ha una gran proximitat amb les experiències dels místics, amb això que ell viu, i els altres compositors també, perquè...
Mozart, a mi el somni, ai, a mi la composició figura com un somni, alguna cosa així.
Permeta'm, mira, jo he analitzat només unes declaracions que fa Brahms aquí a la pàgina 54, i fixeu-vos el procés que segueix. Diu, abans de posar-se a compondre, diu, i penso en tot aquest procés amb el qual ara iniciaré. Vol dir, què fa? Està fent una meditació. Jo diria, entre parèntesi, una pregària o una invocació, d'acord? Diu, en segon lloc, sento dins meu, diu, aquesta pruïja, és a dir, aquest desig, aquest anhel vehement de poder expressar, no? El compositor se sent en aquesta circumstància com una eina al servei de...
El mèdium, que deia.
Exacte, exacte. Després diu, em giro. Jo això li dono molta importància. Què vol dir girar-se? Diu, em giro. Què vol dir? Que es posa cap endins a si mateix. No gira enrere, com Orfeu, es gira endins, d'acord? És a dir, que llavors és... Diu, em giro cap al creador dins de mi mateix. Llavors fa tres preguntes, no hi entrem, eh? I llavors diu, en cinquè lloc, diu, sento unes vibracions i sento aquesta il·luminació que és com un èxtasi, havia de dir. En sisè lloc, aquestes vibracions, diu, li donen unes imatges sonores que són temes abillats, és a dir, amb l'harmonia, amb la instrumentació, amb l'orquestració, diu, i compàs per compàs. Jo tinc la sensació de que són experiències d'aquests instants d'eternitat de què parlen els místics, per això deia abans de verticalitzacions, són instants de verticalització que en el compositor li és revelada la partitura. Per això, això que deies tu abans, no? Aquesta pressa per posar-ho tot en el temps cronològic, no? Abans que no desaparegui la idea, no? I en setè lloc diu això, no? Diu, tot flueix d'aquesta font d'energia i ell ho percep, diu, a través del meu ull espiritual i ho posa en majúscules, no? Va dir que el compositor ha desenvolupat un sensòrium, un sentit interior ja apte per captar tot aquest missatge, no?
Ho hem de deixar aquí perquè només volíem fer aquests apunts i ja sabem que són insuficients, però o no, perquè esperem que molta gent ara hi hagi vingut ganes de...
Això és l'important.
Exacte.
És l'important que la transmissió... Igual que feia aquest senyor quan ens portava a classe, vull dir, no ens llegia el llibre. Ara, el més divertit, el que més m'agrada és que, jo què sé, compositors com el Feliu Gasú i com el Jaume Graner, que parlin de la importància d'aquest llibre.
Doncs acabem recordant, això sí, música d'inspiració, fragment editorial, per qui vulgui anar a buscar aquest llibre, amb introduccions de Josep Maria Gregori i d'Oriol Pérez Treviño, que avui ens heu vingut a presentar. Doncs gràcies per tot, que vagin molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, eh?
Gràcies.